A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Parlar sobre Bach és... és un petit pecat, eh? Però com que Bach fa aquelles subordinades que no acaben mai fins al final, no ens hi podem ficar pel mig. El cello és de Pau Casals i ens servirà per parlar d'una novel·la molt maca, amb molta càrrega de melangia, amb tanta càrrega de melangia com la que d'alguna manera porta qualsevol melodia de cello al damunt. La seva autora és Maria Jaén. Al final, Maria agraeix a Enriqueta Casals, a Vicent Turón, a Elisabet Turón per les paraules, les fotografies i els documents compartits. I gairebé hauríem de començar per aquí, per si en algun moment l'autora ha hagut de sotmetre's d'alguna forma la fidelitat a la història real d'uns fets que ens porten a una història d'amor entre una dona que no va poder desenvolupar una carrera musical, ni tenir fills, ni casar-se, i un músic que va renunciar a moltes coses per conviccions ètiques i ideològiques. Ell era Francesc Vidal i ell era Pau Casals. Maria Jaén, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Quina història més maca? I quina sí? Història més trista?
Sí, totes dues.
Totes dues, eh? Coses, sí. Totes dues coses. Sí. Hem de començar per aquí. Fins a quin punt la història és absolutament verídica o la novel·lista s'ha permès alguna llicència aquí?
M'he permès moltes llicències, però... sí, llicència. Naturalment, quan fas novel·la, quan fas ficció, doncs el més important quan fas ficció sobre fets reals és, diguéssim, respectar la coherència dels fets, respectar l'esperit de la coherència del pensament i dels moviments que fan els personatges al llarg de la seva vida, però evidentment hi ha moltes coses fabulades, hi ha molts personatges inventats també.
I n'hi ha molts de reals?
Molts, tota molts. La família. Molts.
I n'hi ha
tota
molts
la família de la Francesca és una família tan nombrosa i tots són reals, clar.
És una història... És clar, és que d'alguna manera li coneixem a Casals, no només el vessant musical, òbviament, sinó que gairebé en la imatge de moltes persones hi ha Pau Casals de gran. La projecció pública de Pau Casals de gran i no tant la projecció del Pau Casals de jove o del Pau Casals a l'exili i sobretot en la seva vida personal. I tenim aquella certa sensació d'un home que es va passar bona part de la vida renunciant a moltes coses des del punt de vista de la carrera musical i des del punt de vista de la vida personal per mor d'unes conviccions de pedra picada.
Sí. Ell ho deia, ell feia declaracions dient que soc massa tossut, no? O les meves declaracions m'he convertit en un presoner de les meves paraules. És veritat que a partir d'un moment, en el moment en què acaba de la Segona Guerra Mundial i ell pren la decisió de no tornar als escenaris, no tornar a Espanya fins que Franco hagi mort, ell es converteix una mica en això, en presoner de les seves paraules, no? I té moltes ocasions per trencar aquestes promeses que ha fet i procura no fer-ho. Però hi ha un moment a la vida que...
en què s'hi veu obligat, eh?
Sí. Es veu obligat a fer-ho, sí.
Com veu arribar aquesta història, Maria? La història de Pau Casals i de Francesc Vidal?
Mira, primer voldria dir que m'ha agradat molt com has començat a parlar referint-te als agraïments i a les persones que m'han acompanyat una mica en aquest procés de recerca, d'investigació sobre la figura de la Francesca. A les dues persones a qui dedico la novel·la, el Frederic i la Sàskia, que Frederic és descendent de la Francesca Vidal, i a les persones que tu has anomenat, l'Enriqueta Casals, l'Elisabet, la seva filla, i el seu home, el Vincent Turón. Perquè han sigut molt generosos, m'han ajudat a entendre la Frasquita i no han volgut mai ser intervencionistes, o això explica o això no ho expliquis, no? Sinó que m'han donat informació i llavors jo a partir d'aquí he elaborat.
Si em permeteu, Maria, si em permeteu, Maria, pels nostres oients, la Francisca és la Frasquita i la Frasquita és la Tití, sí. perquè tothom ens entengui, eh? Per tant, us heu pogut acostar als personatges amb, diguem-ne que amb aquella llibertat que no sé si es pot donar moltes vegades quan se sap que es pot tocar material sensible, com és el vinculat a una persona, bé, amb una anomenada i amb una repercussió mundial, com és Casals, no?
Sí, sí, sí. Per això que els hi dono molt les gràcies, perquè per això, no? Per aquesta llibertat que m'han donat, no?
Tornem, doncs, a l'inici. Com veu arribar a Casals i a Francesca Vidal?
Doncs, sí, mira, l'any 2016 jo vaig escriure juntament amb un company guionista, el Jordi Vallejo, una pel·lícula per TV3, que es diu Pau, la força d'un silenci.
D'acord, la pel·lícula que va protagonitzar Joan Pere.
Correcte, Joan Pere. Joan Pere com a Pau Casals i Carme Sansa com a Francesca Vidal. Llavors, en aquell moment teníem molt poca informació perquè realment a les biografies que són referència de Casals apenas hi ha informació sobre Francesca Vidal,
sí.
I no teníem manera de construir el personatge i ens vam quedar com insatisfets, sobretot jo, suposo que pel fet de ser una dona, no? I veure que la figura de la Francesca Vidal, que era la dona que havia acompanyat a Casals a l'exili, a les biografies quedava tan poc dibuixada, i nosaltres el guió ho tornàvem a fer. I llavors em vaig quedar com amb les ganes, no?, de saber més d'aquest personatge i de fer-li d'alguna manera un homenatge, no?, de donar-li visibilitat.
És que veritablement es llegeix la història i l'homenatge ho mereix, eh? Fins i tot hi ha un moment en què la Francisca, quan, no sé en quin moment de la novel·la, Pau Casals diu és la dona que em cuida, i ella diu no sóc la dona que et cuida, sóc la teva dona.
Sí.
Gairebé diríem com amb aquell desig de materialitzar quelcom que gairebé no s'arriba a materialitzar fins al final de tot.
Sí, sí, sí. És la dona que em cuida. Ell sempre la presentava, això m'ho va explicar l'Enriqueta Casals, com Madame Capdevila, és a dir, fent servir encara el cognom del seu marit, perquè ella era vídua.
Sí.
I deia, és Madame Capdevila, la dona que em cuida. I això era com una espina que ella tenia clavada, no? Perquè realment eren parella, vivien com a parella i es cuidaven l'un a l'altre i s'estimaven l'un a l'altre moltíssim, no? I no m'ho invento jo perquè, diguéssim, hi ha documents, no?, escrits per Casals on ho explica això, com s'estima la Francesca, no?
En canvi, dona sempre la sensació que aquest és un amor que es manifesta en contades ocasions o que s'explicita d'una manera molt poques ocasions, sinó que els dos saben que s'estimen, els dos saben que viuran junts, i, en canvi, d'una forma molt explícita no es manifesta aquest amor, eh? En públic,
no,
em refereixo, sí, sí.
No, clar, perquè per l'època, per les convencions morals, pel sentiment religiós de tots dos, no? Perquè tots dos eren catòlics i catòlics fervents, i Casals estava casat, ella era vídua, i, en fi, ell tenia la seva dona que no li volia donar el divorci, i no podien fer pública la relació, no?
I també dona una certa sensació de dues persones que viuen en la renúncia. La Francesca viu en aquella renúncia de no haver pogut, per decisions pròpies i per l'entorn i per tot plegat, desenvolupar una carrera musical que segurament l'hagués portat a una posició cimera, encara que ella parlava d'aquest món d'homes en el qual es mou la música i que l'angoixa enormement, I ell, que tampoc hagués anat més enllà, tot i que després, evidentment, la projecció la va tenir, perquè aquestes conviccions, les seves pròpies conviccions, el varen tancar encara a més possibilitats de poder-se promocionar mundialment.
Sí, tots dos tenen fan un munt de renúncies, però la projecció de Casals... Jo sempre dic que Casals és com molt popular a casa nostra, però molt poc conegut, perquè realment la seva projecció com a músic de jove ja era tremenda. Vull dir, ja era un músic conegut arreu, que guanyava molts diners, que feia gires internacionals constantment, sense parar. Era el cellista més ben pagat del món. I tot això és el que una mica va... A tot això és el que ell va renunciar amb la guerra. Perquè primer amb la guerra, amb la nostra guerra, no?
Sí,
perquè
sí.
Ell sempre deia, per damunt de músic, jo sóc un home i la meva obligació com a home és ajudar els que estan pitjor que jo. Mm-hmm. I llavors la música la va deixar a un costat, no? La va deixar de banda. I després, acabada la Segona Guerra Mundial, doncs va fer aquesta promesa de no tornar a tocar en públic i no abandonar l'exili. Per això va viure a Prades tant de temps, no?
I
la Frasquita, per la seva banda, doncs té unes altres, no? Com a dona, per l'època també. Després també, pel tema de la guerra, va decidir acompanyar Casals a l'exili, no? Abandonar el país, abandonar la família. Sí, sí, i a més, els va tocar de viure una època molt conflictiva, no? Des de ben adolescents. I després la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, vull dir, és un cúmul d'esdeveniments històrics que trasbalsen molt una vida.
I en el cas de la família de la Francesca, sí que dona, ara que el mot empoderar és tan recurrent, segurament potser en alguns cops excessivament recurrent, però estem parlant d'una família amb unes germanes amb moltes ganes d'empoderar-se, no?
Sí.
I de viure una vida amb una certa, ja no diré que amb una certa independència, sinó amb una projecció dels propis ideals i de les il·lusions que vagin més enllà de la típica vida de les dones del seu temps, d'ajudar el marit amb tot i per tot i d'estar a casa sacrificades com la seva mare amb el seu pare, no?
Sí, sí. La Francesca pertany a una família nombrosa, són 11 germans. D'aquests 11 n'hi ha 9 que són dones i dos nois. I el pare tenia la idea, el Francesc Vidal, d'inculcar a les seves filles l'ideal de construir-se una professió, de no haver de dependre dels homes quan fossin adultes, no? I llavors les instrueix a totes en una disciplina artística. I bé, la que millor va assumir aquestes directrius del pare va ser la Lluïsa Vidal, no? Que aquí a Sitges la coneixeu molt bé.
Està clar.
I la més, sí, sí, i la més feminista de totes, no? Uh-huh. La que va dir, no, la meva professió va...
Per davant de tot.
De la família, per davant de tot, no? És el motor de la meva vida. I després les més petites també. També tenien professions i una era... secretària a la Biblioteca de Catalunya, per exemple, no? Conduïen, vivien juntes, compartien pis, no es van casar, tenien parella però no es van casar. I llavors la Francesca està una miqueta com al mig, no? Que voldria ser com la Lluïsa, però encara té el pes de com és la seva mare, la influència de la mare, no? De la mare que les ha cuidat sempre, que és tan devota del seu marit, no? I està una mica entre els dos, entre les dues actituds.
Ho dic perquè hi ha un dibuix dels personatges en aquest sentit molt precís.
Sí.
Tenim un pare que vol que les seves filles tinguin una projecció en el món de l'art, però que després els talla les ales quan li presenten els seus promesos i en pocs casos el pare dona el vistiplau a les persones amb qui es volen casar les seves filles. Tenim una mare absolutament abnegada i que serveix el seu marit a totes les hores del dia. Tenim a la Lluïsa, que vol ser tan independent que no pensa ni en una possible parella ni en tenir fills, perquè la carrera va per davant de tot. I tenim la Francesca, que diu, entre altres coses, que li agradaria ser com la Lluïsa, però que no comprèn massa com la Lluïsa d'alguna manera aparta el que és la vida personal per la projecció professional i que a ella li agradaria, a part de poder-se desenvolupar professionalment, ser mare d'una criatura, estimar a un home, fer una família. Per tant, hi ha un... dins aquesta família de la Francesca Vidal hi ha veritablement tot un ventall,
un ventall de
personatges diversos, eh?
Sí, és així. I llavors... Digues.
No, us anava a preguntar si va ser difícil definir. Quan es parla de tants personatges sota un mateix paraigües, si d'alguna manera en el decurs de la novel·la resulta especialment complex assolir la definició de cadascun d'aquests personatges, òbviament, integrant-la en la narració.
Sí, és una feina molt laboriosa, però realment com que he tingut molta documentació, perquè he llegit, la família Vidal conserva molta documentació escrita, cartes que s'escrivien les germanes quan eren adolescents, quan una vivia a Alemanya, l'altra a París, l'altra a Barcelona, vull dir, i a partir d'aquestes cartes i de les coses que s'envien, no? Una li envia... Lluïsa, quan estudia a París, li envia cordes de cello o roba a la Francesca, per exemple. La Maria, des d'Alemanya, li envia postals de músics i programes de concerts que hi ha anat a sentir a Alemanya. I bé, tal com escriuen, com elles es parlen entre elles, et va donant una mica aquesta idea, no?, de com són.
En el llibre la música està, diguem-ne, com a escenari en determinats moments, però aquesta és una obra de persones, més que de músics, no?
Sí, a part que, vull dir, jo soc, diguéssim, si volguéssim saber coses de la música, de l'època, de l'escola de Granados, per exemple, de l'Institut Musical Casals, o de la vida musical de Pau Casals, hauríem de llegir a les persones que realment en saben i que han estudiat tot això, no? Jo he anat més de cara a dibuixar el retrat d'una dona poc coneguda i donar-li veu i fer-la present, no?
Hi ha moments molt potents en el llibre, tant des del punt de vista d'aquesta relació entre Francesca Vidal i Pau Casals i en la vida de Casals, per exemple, ens ho podem imaginar, perquè només ens queda poder imaginar com la tarda del 18 de juliol l'orquestra de Pau Casals estava assajant al Palau de la Música la novena sinfonia de Beethoven, avisen al mestre Casals que hi ha hagut una insurrecció i el mestre s'adreça als músics i s'adreça al cor i els diu que, com que no sap quan es tornaran a veure, potser val la pena interpretar l'O de l'Alegria de la novena sinfonia, que és el que s'estava assajant per la inauguració de l'Olimpíada Popular de Barcelona. Sí. Aquest és un moment, diguem-ne, tremendament potent, eh?
Molt potent i és real. I en moltes ocasions hi ha escenes, no?, que, diguéssim, que ja estan escrites prèviament perquè saps que han passat de veritat, no? I tenen una força dramàtica molt gran.
Dic perquè el llibre és ple d'aquestes escenes i d'algunes frase de Casals: quan m'arribi el dia, enterreu-me amb ella. Ella és la Francesca Vidal, la Francesca Capdevila, i paradoxalment al cementiri del Vendrell hi ha històries que es creuen. Francesca Vidal va ser enterrada l'any 1955 al Vendrell, Pau Casals va morir el 73, el 79 va ser traslladat a Catalunya i va ser enterrat al Vendrell, i al costat de Pau Casals hi ha un home que volia ser enterrat amb Pau Casals. El llibre no en parla, però un dels grans amics de Casals, que va ser el pianista Eugeni Estomín, que va ser enterrat al Vendrell l'any 2003, i paradoxalment... Sí. Eugeni Estomín va ser el marit de Marta Casals, vídua de Pau Casals, que va conèixer a Pau Casals l'any 1954, un any abans que morís Francesca Vidal, i que després es va casar amb Eugeni Estomín. Per tant, en aquell, anava a dir, en aquell cementiri, si aquestes tombes poguessin parlar,
sí. La,
per descomptat que...
Quina, hi ha molta història.
Hi ha molta història, eh?
Hi ha molta història.
Hi ha molta història. Casals es va mantenir fidel, i no desvetllarem res, però es va mantenir fidel a la seva convicció d'estar a l'exili fins que Franco morís.
Sí.
I, veritablement, aquesta convicció va tremolar tal com ho planteja el llibre? Va haver un moment en què aquesta convicció es va posar... ho va posar molt en qüestió?
I tant.
I tant, eh?
Moment...
És a dir, aquesta part que exposem és una part veritable, eh?
Totalment.
Totalment veritable.
És un episodi molt poc conegut de la vida de Casals, perquè hi va haver un moment a la seva vida que va trencar aquesta promesa.
Mm-hmm.
Sí. Sí, sí, és real, és real.
És real, però precisament pel que dèieu, Maria, aquest és un episodi... però, vaja, diria que gens conegut o almenys molt poc difós en el que
molt
ha estat...
Molt poc difós i a les biografies de referència, les converses amb Corredor o les converses amb Albert Kahn, per exemple, això no apareix, però amb alguna biografia posterior sí que es recull aquest fet, però com molt de passada sense entrar-hi gaire.
Ahà.
Però realment és un fet molt important i molt significatiu, no? Mm. I que per mi, des del meu punt de vista, encara engrandeix més la figura de Casals, no?
Per descomptat que sí, i més tenint en compte la història que explica el llibre, el seu final és un final en aquest sentit que honora els dos protagonistes principals del llibre. No podem deixar de banda dos escenaris també que ens són molt propers. Un que és Sitges i l'altre que és Sant Salvador o Vendrell, la platja de Sant Salvador. Hi ha un moment en què la Francesca Vidal, en les seves cartes, en el seu text que escriu al llarg de tota la novel·la, diu: "M'agrada tant la platja, vaig respondre, que espero poder viure-hi algun dia. Jo també. Algun dia tindré una casa davant del mar. A Sitges? No. A la platja de Sant Salvador. Ah, vaig respirar alleujada, ben a prop de Sitges." A Sitges hi va estiuejar la família de la Francesca Vidal, eh?
Sí, sí, la família de la Francesca Vidal va estiuejar a Sitges durant uns quants anys, no? I els hi agradava. Després ho van canviar per blanc, eh? Suposo que també eren èpoques de modes, no? De les èpoques, però l'estada a Sitges és com molt... molt important per la família i té molt de ressò a les cartes de les noies.
Mm.
I el tema, per exemple, dels concerts que feien el trio Vidal Puig, que eren les tres germanes, Francesca, Júlia i Mercedes, des de casa, tocant des de casa al passeig, no? I la gent passejant amunt i avall pel passeig i escoltant-les, sentint-les tocar, doncs et dona com una imatge d'època i una imatge... et dona bellesa, no?
I tant.
I t'emmarca la història en un context històric bueno, molt bonic.
I la Francesca, que diu, entre altres coses, que no, que ella no vol ser una noia d'aquelles que toquen a les cases pels convidats, sinó que la seva vida va per un altre registre. Però aquesta imatge de veure un trio d'intèrprets femenines en un entorn tan masculinitzat com era a finals del segle XIX, per descomptat que és una imatge molt potent, i Sant Salvador, que és, gairebé diríem que... vull creure que Casals es deuria enyorar de Sant Salvador tota sa vida.
Sí. Sí, per això va viure a Puerto Rico, perquè tenia el mar també a prop.
Uh-huh.
O sigui, cansat de la muntanya i cansat del fred i de la neu i cansat de l'exili, sí. No? Necessitava recuperar d'alguna manera la llum, no? La llum i el mar i el sol. Sí, sí. Jo crec que aquest, bueno, és un raonament que jo faig, no? Però que és una de les raons Per les quals va viure a Puerto Rico, també.
Mm. Teniu la sensació, Maria, que aquesta és la història de dues persones que van ser felices o que la felicitat plena no la van aconseguir?
No puc respondre a aquesta pregunta perquè no ho ignoro com se sentien, però parteixo de la base que entenc que tots som feliços i infeliços, no?, al llarg de la nostra vida. Vull dir, la felicitat plena, no sé jo, vull dir, si realment existeix. Hi ha moments per tot, hi ha moments de tot. El que sí va ser dues persones que van compartir la vida i que es van estimar molt. I això, poder estar amb la persona que estimes, ja t'ha de donar felicitat.
No? Per tant, ho puc preguntar a l'inrevés, i segurament tampoc hi ha resposta, però segurament Francesca Vidal va ser la dona de la vida de Pau Casals?
Durant fins l'any 55, sí. Després va venir una altra dona i entenc que aquesta dona també, el que està claríssim és que va ressuscitar, o sigui, va rejuvenir, mm-hmm. va viure molts anys després i va tornar als escenaris i va tocar i va tenir una vida llarga i plena, sembla, no?
I aquí s'explica, en el fons, 60 anys d'una relació, que va començar quan Casals en tenia 19 i quan la Francesca sí. és cridada pel seu pare perquè acaba d'arribar el nou mestre de cello i que d'alguna manera la Francesca pugui fer una prova davant Pau Casals.
Sí, però tots aquests anys són des del punt de vista d'ella.
D'ella,
des del punt de vista d'ella, des del punt de vista d'ell, no són tants anys, perquè Francesca per ell és una alumna, primer una alumna, després és una amiga, després és la dona del seu millor amic i finalment és la seva companya.
Per descomptat però... que Francesca ho va intentar fins al final, eh?
Però sí, però ella sí, des d'adolescent, això sí que està documentat, des d'adolescent estava enamorada, perquè això és el que parla amb les germanes.
Estimat Pablo de Maria Jaén, aquesta història de dues persones que van renunciar a moltes coses per amor. La història de Pau Casals a l'exili, acompanyat de Francesca Vidal a l'exili. O si ho volen, de Francesca Vidal, que és... en aquesta història, la persona menys coneguda fins ara i que segurament els sorprendrà el dibuix, la personalitat que ha dibuixat Maria Jaén a partir d'aquests testimonis verídics de Francesca Vidal en aquesta novel·la. Maria Jaén, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.